Serem un sol, crida la grada, que sonin com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12, fins a la mitjanit, la nit en què el Barça de bàsquet ha perdut la Lliga al Palau Blaugrana davant del València de manera clamorosa, inapel·lable, massa i tot. Ha caigut en el quart partit de la sèrie per 84 a 108. De 24 ha perdut l'equip de Xavi Pascual. Sabíem que el Barça no era el favorit en aquesta final, però el desenllaç ha estat nefast. Derrota dolorosa i un adeu lleig a la temporada, a casa. Tres victòries consecutives del València en aquesta final, després de la primera del Barça-València de fa una setmana. Satoranski plorant a la banqueta és una de les imatges que ens deixa aquesta desfeta. És un només dels que marxa, dels molts que marxaran, enmig d'una final d'etapa. I al Palau, amb molts aficionats del València, avui. Enhorabona, per cert, el gran Pedro Martínez. Segon títol de Lliga del València, després del que va guanyar el 2017, ara fa 9 anys. Tots dos amb Pedro Martínez a la banqueta. En parlarem de seguida amb l'Ernest Macià i l'Oriol Rodríguez del que ha passat aquesta nit al Palau Blaugrana. Avui també s'han jugat dos partits del Mundial corresponents al grup B. Ja ha quedat completat. És el primer grup que queda plenament completat. És el Suïssa 2, Canadà 1 i el Bòsnia 3, Qatar 1. Suïssa passa com a primera de grup amb 7 punts. Canadà i Bòsnia, segona i tercera amb 4 punts. En principi, Canadà és segona, Bòsnia tercera, amb molt probablement Bòsnia amb 4 punts fa la sensació que passarà com una de les millors terceres, que era eliminada Qatar. També a les últimes hores s'han jugat, la matinada passada, l'Anglaterra 0, Ghana 0, el Panamà 0, Croàcia 1, i Anglaterra i Ghana, que de moment tenen 4 punts, encapçalant el grup, Croàcia en té 3, tanca Panamà amb 0, que també està eliminada la selecció de Christiansen i Sánchez Jara. El grup K, Colòmbia 1, República Democràtica del Congo 0, Portugal 5, Uzbekistan 0, amb dos gols de Cristiano Ronaldo. Colòmbia lidera el grup amb 6 punts, Portugal és segon amb 4, la República Democràtica del Congo amb un punt i Uzbekistan amb 0. Uzbekistan amb 0 punts encara està viva. Última jornada, per ser apassionant, entre colombians i portuguesos que es jugaran la primera plaça del grup. Aquesta propera matinada, 4 partits més, a les 12, Escòcia, Brasil i Marroc, Haití. A les 3, Txèquia, Mèxic i Sud-àfrica, Corea. Aquesta nit, per cert, entrarem a l'estadi Azteca, Ciutat de Mèxic, per descobrir el protagonisme que hi té allà una empresa catalana. Una pista, no té res a veure amb la qüestió estrictament esportiva. De seguida ho descobrireu. Vinga, va, comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Sergi Andreu.
El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, cada nit de Mundial, de dilluns a divendres, durant tota la competició, a les 11 de la nit, a Catalunya Ràdio. Avui és dia 14 de Mundial, edició del dimecres 24 de juny. Passarem la nit amb tots vosaltres i també amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Bona nit, Sergi.
I amb l'Àlex Dalmas. Dalmas, què tal?
Què tal, Sergi? Bona nit.
Tot bé, eh? Tenim a punt també, la saludarem de seguida, la Sònia Gelmà, que la tenim entre aeroports, eh? Avui ha viatjat d'Estats Units cap a Mèxic i em sembla que ja la tenim a punt. Sònia.
Hola, bona nit.
Ets a Guadalajara, ja?
Sí, sí, a Guadalajara, estat de, capital de l'estat de Jalisco.
Sí.
Ja hi som i aquest vespre arriba la selecció espanyola per jugar aquest divendres contra l'Uruguai.
Molt bé, després ens ho expliques amb més calma. Avui l'Andy Franco és a la producció del programa juntament amb l'Aina Grau, la Conchi Vecino al control de l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio, també amb nosaltres el Sergi Camps. Sergi, què tal? Bona nit.
Molt bé, bona nit.
Hi ha vida més enllà del Mundial i més enllà del bàsquet, ara hi entrarem, eh? Demà, per exemple, el Barça de Futbol Sala, Sergi, torna a tenir l'oportunitat de ser campió a la pista del Pozo de Múrcia.
A 8:45 a la pista murciana serà el segon matchball pel Barça per aconseguir un títol que no guanya des de fa 3 temporades. Seria el primer títol de l'era Javi Rodríguez a la banqueta.
En futbol, el Sabadell afronta un tancament parcial de la nova Creu Alta.
Serà pel primer partit de casa a la propera temporada, ja a la segona divisió. Recordem que és per la invasió de camp que es va produir al partit de l'ascens contra el Zamora.
Amb motor, Marc Márquez ja té company d'equip a Ducati.
El murcià Pedro Acosta ocuparà el lloc del bicampió Pecco Bagnaia, fins ara company de box de Márquez. Acosta firma amb l'equip Ducati per 2 temporades.
4 jugadors del Barça d'handbol són el millor equip de la temporada a Europa.
Segons ha fet públic avui la Federació Europea d'handbol, són Ludovic Fàbregas com a millor defensor, Aleix Gómez com a millor extrem dret, Emil Nielsen com a millor porter i Domen Makuč com a millor central. Recordem que Nielsen i Makuč marxen del Barça aquest estiu.
En tenis, Marina Bassols s'ha classificat per l'última prèvia de Wimbledon després de guanyar la xinesa Wang Shi.
El partit estava igualat a un set, quan al tercer set l'asiàtica s'ha retirat.
Això és el Mundial al Club de la Mitjanit. Això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la, com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la jornada. Són les 11:06 de la nit, aquest dimecres 24 de juny. Em permetran l'Àlex, el Ricard i la Sònia. De seguida vaig amb vosaltres per parlar del Mundial, però avui l'actualitat mana i la desfeta del Barça de bàsquet sense pal·liatius, contundent. Ha perdut a 24 punts i s'ha deixat escapar, ha perdut la Lliga, amb tota regla, no s'ha deixat escapar res, perquè ja no sortia ni tan sols com a favorit. Al Palau encara hi tinc l'Ernest Macià i l'Oriol Rodríguez. Ernest, Oriol, bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Com estan els ànims, Ernest, al Palau a aquesta hora?
Doncs entre resignació i homenatge. Hi ha hagut, doncs, uns últims moments de jugadors com Vesely, com Satoransky, alguna llàgrima, la Provítola, en fi, la veritat és que ha sigut tot plegat una barreja d'homenatge, reconèixer que el València ha passat per sobre del Barça, i també m'ha sorprès que hi havia algun jugador amb un punt de ressentiment, que sentirem ara de seguida, perquè la veritat és que no tothom està content en com ha anat la temporada, perquè s'ha gestionat ja des de fa anys, des de la sortida de Jagi Cavicius fa 3 anys, aquesta plantilla malament, i el resultat de tot això, doncs bé, és una plantilla amb jugadors de talent, certament, però que ja tenien una edat, l'Oriol ho destacava a la transmissió, doncs que superava els 34 anys i de mitjana, en el 5 titular, i així és molt difícil competir contra nanos joves com els del València, que oscil·len en edats de 22 a 26 i que juguen molt bé i molt ben entrenats.
A veure, els pronòstics no donaven el Barça com a favorit, però esclar, hi ha maneres i maneres de perdre. Aquesta fa mal, no, Ernest?
A veure, ja va fer molt el Barça d'allargar la sèrie al quart partit. Va caler que fes 19 triples al primer i guanyar d'un, doncs ja més o menys amb això podia, amb aquest barem ja podies veure que havia de passar un accident perquè el Barça portés el partit al desempat. Tothom coincidia en el món del bàsquet que aquest València, doncs, en fi, a part de jugar bé i deixar un llegat, doncs és un equip que ho pot concretar en títols. No és només una visió romàntica, és que realment ha jugat durant 9 mesos i mig a un ritme altíssim, amb un número de lesions bastant baixa, perquè Pedro Martínez rota molt la plantilla, però jugant a un ritme que jo crec que cap equip a Europa ha estat capaç de ser tan estable i tan bé durant tant de temps. Els equips grans gestionen la temporada per arribar bé al final. El València és que ha estat a un ritme altíssim tota l'estona. Ha estat sempre en posicions de la cinquena a la primera, a la Lliga ACB i a Europa, doncs... pràcticament també. Ha anat pujant, ha acabat segon d'Europa, ha anat a la Final Four. És que un equip que té un pressupost més baix que el Barça.
Un València que ha maltractat i de quina manera el Barça aquesta temporada, eh? Menció especial per un tècnic, jo diria, de llegenda, Pedro Martínez, Ernest, també.
És un tècnic de culte, és un tècnic de col·lecció. Allà on ha anat ho ha fet bé, sempre ha tret per sobre del que s'esperava, el rendiment dels jugadors. A Manresa va col·locar l'equip a play-off, a Copa, a València fa 9 anys va guanyar la Lliga, i perquè ja havien trobat substitut abans de guanyar la Lliga, ja havien aparaulat a Xus Vidaurreta, doncs se'n va anar sent campió, però evidentment a la memòria del propietari de València va quedar aquesta sensació de dir, és que només podem ser guanyadors amb aquest senyor, i a la que doncs s'han donat les circumstàncies, Pavelló Nou, projecte engrandit, doncs els camins de Pedro Martínez i del València es van tornar a trobar i no han calgut esperar gaire mesos per veure'n els resultats.
És un dia que no sé si val gaire la pena fer gaire anàlisi del que ha estat el partit, perquè la Barça sempre ha anat a remolc, sí. I davant d'aquesta superioritat que tu ara explicaves, poca cosa a dir, no? Suposo.
No, s'ha vist un Barça que sempre ha anat a remolc del València, el ritme de joc sempre l'ha marcat el València, qui ha proposat sempre ha estat el València, i el Barça ha sigut, sí, una associació de bons jugadors, que doncs alguns d'ells ja sabien abans de començar doncs que marxaven i que fins i tot doncs algun d'ells ja havia agafat els trepants a la maleta i ja tenia clar que avui era el seu últim dia al Palau. Per tant, fi, jo parlaria més que de falta de professionalitat en alguns casos, perquè sí que hi ha hagut algun jugador, doncs el més ben pagat de la plantilla, que ha tingut un rendiment residual durant tota la temporada, és que no s'ha vist pràcticament millora. Jo parlaria sobretot d'energia, no? Molts jugadors que estan de tornada no poden tenir la mateixa energia que molts jugadors que estan de pujada. Per exemple, un d'ells, el València, aquesta nit ha signat o ha conegut el draft que se'n va a l'NBA, als Dallas Mavericks, no? I que, per tant, la seva carrera tot just comença a despuntar, i d'aquests n'hi ha diversos al València. Per tant, l'energia... No, aquestes energies s'han trobat i s'han vist a la pista que doncs, van en direccions absolutament oposades, i a la que el Barça ha vist que el València posava la directa, és que ni, no diria que no ho han intentat, sí que ho han intentat, però amb les armes que tenien, la veritat és que era tot plegat, era un altre bàsquet. Semblaven dos esports diferents.
Sí, sí. Clar, final d'etapa, Veseli, Satoranski, la Provídola, el mateix Xavi Pasqual, i segurament m'han de deixar algun de jugadors i tècnic que no continuaran.
Sí, exactament. La Provítola, Satoranski. Vull fer sentir un document, sí, de... Bé, Billy Hernán Gómez, em sembla, no sé si l'havies dit, és l'altre, amb Veseli. Et vull fer sentir un document d'un d'aquests jugadors que no seguirà, que ja m'ha dit que no seguiria, sí, que no sap, encara té un parell o tres d'ofertes, què acabarà fent, però estava ressentit. Aquest és l'únic moment que he trobat de ressentiment, que li sortia de dins, que ho volia dir, no l'he hagut de forçar massa. Un jugador que ha patit aquests últims mesos de lesions d'esquena, i ell t'explica en aquest minut el motiu.
No se habla de que las cosas se están haciendo muy mal aquí durante las últimas tres temporadas. No es ningún secreto. Se tiene que cambiar, se tiene que ganar y manejar es todo mejor. Yo creo que es como un, no quiero decir milagro que estamos en la final, pero bueno, también nos ha ayudado que Madrid no se ha clasificado y que ha bajado. Hay que también reconocer eso, y es verdad que con Xavi hemos mejorado mucho el juego, ¿eh? Tuvimos buenos momentos, pero yo creo que un equipo que faltaba fuerzas, más que seguro no voy a continuar aquí. Yo creo que si continuaría ya estaríamos como un poco hablando, ¿no? Pero se me ha destrozado en tres años aquí, es una realidad. Y bueno, aguantaba, pero lógicamente llegó este momento que ya no podía más de la espalda. Creo que el peor lesión que he tenido, y bueno, llegó en el peor momento, pero mis minutos durante los últimos tres años no han estado muy bien manejados realmente.
Sí, has sobreexplotado muchas partes de la temporada, quizás, ¿no?
Sí, yo creo que es bueno. Es un poco también la presión que hay aquí. A veces no he jugado dos minutos, pero estuve solo de posición base, y siempre mucha exigencia, que es obviamente normal, pero bueno, muchos partidos, no solo aquí cómo se manejó los minutos, pero bueno, muchos partidos en general.
Molt crític, Ernest Satoranski, que m'ha semblat entendre que ha dit se me ha destrozado aquí en tres anys, no?
Sí, se m'ha destrossat, sí, sí, l'esquena. Sí, sí. Perquè és veritat que el Barça ha intentat, veient que només tenia un base, reforçar la posició de base, però no se n'ha sortit, un perquè es lesionava i el van tallar de seguida, l'altre, Ertel, que el van fitxar i es van fer enrere. Ha sigut un cúmul de despropòsits. Sí que la gestió de la secció no és que fos dolenta, és que era negligent. El Barça ha tingut lligat és onya i després s'ha desdit i ha hagut de pagar compensacions per aquests errors, és a dir, tot plegat ha sigut bastant... I llavors el resultat és, evidentment, fer jugar jugadors veterans més de 25-30 minuts moltes vegades, i en el cas de Satoranski doncs, ja s'ha vist, ha arribat doncs, amb mal d'esquena crònic, lumbàlgia. Ell vol seguir jugant a bàsquet i seguirà, però ja té clar que haurà de ser en un altre lloc.
A veure, Oriol, sentim altres reaccions així de manera molt ràpida. Tens Parra, tens la Provítola i un Pascual, em sembla, oi?
Sí, mira, comencem per Parra, que és un dels jugadors que encara té contracte, que té contracte, de fet, amb el Barça fins al 2028, explicant que està fotut.
Com vols que estigui després de perdre una final de l'ACB i més aquí a casa nostra amb la nostra gent, doncs fotut, estic fotut.
Parra va ser un dels que millor ho va fer el primer partit contra el València, amb aquella victòria agònica al Roig Arena, però després s'ha anat difuminant amb la resta de l'equip. Tot i això, també explica que creu que el València en aquesta final ha estat superior.
No, tinc la sensació de que han jugat molt millor bàsquet. Hem estat, menys el primer partit, sempre a remolc d'ells, pendents de lo que ells feien. Cada cop que semblava que agafàvem un respir, et golpejaven amb un triple o una acció que et tornava a enfonsar. Donar-li la una bona, perquè han sigut millors que nosaltres en aquesta sèrie i han fet una temporada increïble.
Les paraules de Joel Parra, un Oriol Rodríguez que també ha pogut parlar amb la Provítola, el sentim.
Nico, bueno, bones noches per dir alguna cosa. Com estàs ara mateix? Què et passa pel cap?
Bueno, creo que no podemos estar tristes, pero bueno, hay que ser realistas, ¿no? Nos han pasado por arriba y creo que son justos vencedores.
Quin ha sigut el problema del Barça en aquesta final? No poder competir al ritme físic del València, o veus que hi ha algun altre factor que hagi sigut important?
Bueno, creo que dimos todo en el primer partido, luego bueno, intentamos buscar distintas variantes, soluciones, buscar bueno, formas para poder contrarrestarlos, pero bueno, ellos jugaron muy bien todo el año, jugaron muy bien esa final. Nosotros intentamos todo lo que podíamos.
Com t'estima el Palau, no? Com t'ha estimat durant tot aquest temps? Perquè moltes sensacions et deuen bé passar pel cap, a banda d'independentment que guanyes o perds la final, però després també moltes sensacions, moltes escenes que et deuen bé passar pel cap, no? També.
Sí, sí. Bueno, yo estimo mucho al Palau, ¿no? Quiero mucho al Barça, a todos los culés. Es mutuo el sentimiento que tenemos.
Vinga, ànims i...
Muchas gracias.
Oriol Rodríguez amb la Provítola. Oriol, podem sentir també alguna declaració sí. del tècnic, eh?
Sempre fent el paper de la trista figura a les entrevistes amb derrotes, eh? A veure sí, si algun dia arriba alguna victòria. I l'entrevista també amb Xavi Pasqual en roda de premsa, que Xavi Pasqual és veritat que avui no ha volgut fer sang contra el club, contra la gestió de que potser li havien promès, de que no ha arribat, per tant s'ha dedicat a fer una anàlisi del que hauria pogut ser i que no ha estat, però amb aquestes paraules s'acomiada Xavi Pasqual del Barça.
Bueno, sens dubte volíem acabar millor, però també s'ha de mirar que hem arribat a jugar una final que ningú esperava, una temporada que comença molt complicada, que quan arribem estem en una situació molt delicada a la Lliga ACB, que aconseguim entrar a la Copa del Rei, que tenim bastanta mala sort amb les lesions per la Copa del Rei. Després a Eurolliga lluitem al play-in, no entrem a play-off, i ara una recta final on hem tornat a competir, ha estat límit de les nostres possibilitats. Sens dubte tots volem guanyar, però la nostra realitat era una i s'ha demostrat.
És Xavi Pasqual.
Dia de comiats, sí, perquè Xavi Pasqual plega, però també plegava avui el cap de premsa del Barça, Carles Cascante, i també un company nostre de professió, el Xavi Saissó, sí, que avui s'acomiadava després de més de 40 anys al peu del canó.
Molt bé, qui no s'acomiada, Ernest, és el Jordi Trias. Li hem vist declaracions a Sport3, ara fa uns minuts, on deia literalment, volem fer un joc més ràpid i més físic i reflectir-nos en el que fa el València. A partir d'ara ve la feina de buscar entrenador i de reconfigurar, fer un reset en aquesta plantilla, eh?
Sí, bàsicament el primer és rejuvenir. El primer hauria de ser saber què vol ser de gran. Ell diu jugar com el València, doncs evidentment tots volen jugar com el València. Qui no vol jugar com el València? Però saber, amb la situació pressupostària que tens, que penso que t'ho podries permetre, perquè el Barça incrementarà pressupost l'any que ve, el primer que s'ha de fer és rejuvenir la plantilla. És a dir, el tipus de jugadors, crec que si Jordi Trias diu que és un equip que ha de jugar ràpid, doncs bé, ja han sortit alguns noms, jugadors que estan tancats, sobretot el joc interior, que és on el Barça ha anat peix aquesta temporada. Moses Wright, provinent dels Alguiris, un pivot versàtil boníssim, Josh Nebo, en Kamura, un ale pivot finlandès, i després Justin Robinson, un base de 26 anys que ha estat a París. És a dir, són perfils de jugadors més ràpids, és veritat, més joves, més físics. Per tant, aquesta és una miqueta la idea, el motiu pel qual aquests quatre jugadors que dèiem ara no continuaran. Segurament la Provítola pot donar bons moments de bàsquet, però jo crec que l'objectiu del Barça ara és rejuvenir la plantilla i, evidentment, doncs, Jordi Trias pot expressar un desig, després això s'ha de plasmar, i el que és molt important és trobar un entrenador competent que, com Pedro Martínez, serà molt difícil perquè estem parlant probablement d'un dels millors entrenadors d'Europa, però sí, almenys, acostar-s'hi.
Mm-hmm. Molt bé, doncs és el que us hem explicat. El Barça ha perdut la Lliga al Palau davant del València, ha perdut a 24, 84-108, ho dic bé, em sembla, ara ho estic dient sí, a memòria, però em sí, sembla sí, que és bé. Això, oi que sí?
Sí, sí.
I en una nit fosca, més fosca que mai, del Barça de bàsquet, que acaba així la temporada, en un canvi de cicle claríssim. No sé si voleu afegir alguna cosa més, company, si no, ho deixaríem aquí.
No, simplement dic que el València, a part del Pedro Martínez, hi ha el Ian Kubasima, que seria l'altre, un jugador català que tenen i que, per tant, és campió de Lliga i que s'ha fet justícia. El València ha estat el millor equip de la Lliga ACB i probablement un dels millors, per no dir el millor, però un dels millors d'Europa.
Gràcies, Ernest. Gràcies, Oriol.
Bona nit.
Fem una petitíssima pausa i ara sí, entrem de ple en el Mundial.
I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
I ara què?
L'Àlex.
Voleu jugar a billar?
I la Clover.
Ho retiro tot.
Són espies de veritat.
Un, dos, tres, noi, esteu lligats, aguantareu.
Espies de veritat. Cada tarda al Super 3 i ja disponible a la plataforma 3CAT.
Fins al 31 de juliol, els uniformes per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els uniformes i emporta't un 10% de regal més un 5% addicional per les futures compres de tot el que necessitis. Una tornada a col·legi d'excel·lent. A la botiga web i app del Corte Inglés.
Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Hola a tothom, sóc Carles Porta.
Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres el desenllaç del capítol Aroa, assassinat i revenja.
Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El Club de la Mitjanit, amb Sergi Andreu.
Ens falten 5 minuts per arribar a 11:45 de la nit. Entrem ja en matèria mundialista, i comencem pel més recent. S'han jugat un parell de partits del Mundial que han tancat el grup B. Suïssa 2, Canadà 1 i Bòsnia 3, Qatar 1. Us recordem el que comentàvem ara fa un moment quan hem començat. Suïssa passa com a primera de grup amb 7 punts, Canadà segona amb 4, Bòsnia tercera amb 4, Qatar eliminada amb un punt. No li pregunto a la Sònia perquè estava viatjant, però l'Àlex i el Ricard no sé si volen destacar alguna cosa, Ricard, que t'hagi cridat l'atenció d'alguns d'aquests dos enfrontaments i de com queda el grup.
Home, doncs que ha estat un partit molt igualat el de Canadà amb Suïssa, que són dues seleccions que poden tocar els nassos a l'eliminatòria de setzens si toca alguna grossa, tot i que em sembla que Canadà té el segon del grup de Mèxic, que sí, serà una eliminatòria oberta, i Suïssa anirà contra una tercera. O sigui que no han de tenir uns setzens molt complicats, per tant, tenen opcions d'avançar. Continua agradant-me Canadà, no ha estat el millor partit de Canadà, però jo crec que ha estat una miqueta millor que Suïssa, ho ha buscat més. Li ha faltat contundència defensiva, els dos gols de Suïssa són dues errades, i que ja tenim també un nom propi del Mundial, que és Manzambi, el suís de 20 anys del Friburg, que avui està titular pel primer partit, després d'haver jugat una estoneta a les segones parts dels dos anteriors, que ja va fer un doblet a l'últim partit, i que contra Bòsnia, i que avui ha fet un gol i una assistència. O sigui que diríem que des del punt de vista de la productivitat ofensiva, un jugador, un desplegament bestial, molt ràpid, molt potent, i amb molt bona finalització, un jugador que de seguida carrega la cama i busca porteria. Crec que un futbolista que farà un salt de qualitat del Friburg a algun equip més gran d'Europa en poc temps, i que està sent un dels noms propis, és el tercer gol, per tant se situa allà al segon esglaó dels màxims golejadors del campionat. I Bòsnia, que com deies tu, amb 4 punts, jo crec que és el setzens de final.
Sí, no? Ens agrada, també, Àlex, que entre els cracs que llueixen també hi hagi jugadors per al gran comú de mortals que no són tan coneguts, com ara aquest que deia el Ricard, Manzambi, que, que vaja, que també doncs, destaca i força, no? Com ho veus tot plegat, tu, com queda el grup?
Sí, a veure, poc més afegir el que ha dit el Ricard. Jo m'he concentrat més en el Suïssa-Canadà perquè bé, es decidia el primer lloc de grup i ja sabeu que m'agrada bastant Canadà i estic molt d'acord, m'ha agradat un punt més Canadà que Suïssa, tot i que Suïssa té molts noms, però l'he vist en el joc, esperava més. Canadà és aquesta selecció un punt revolucionada moltes vegades, però que pressiona molt bé, té molta energia, crec que ha estat millor a la segona part quan entra Eustaquio, que avui no ha sortit de sortir del mig del camp, i li ha faltat una mica de finalització. Bé, per als encreuaments ja ho dèiem, jo crec que és una selecció que pot tirar endavant, i Suïssa també, i de l'altre partit he anat seguint el que he pogut. Ens destacava el Ricard Manzambi, que em sembla un jugador molt interessant, 20 anyets, per cert, del Friburg, com deia. De l'altre partit us destaco un dels golejadors, Alejovic, que del Leverkusen, que aquesta temporada ha estat cedit, però
molt jove, també, no?
Molt jove. Veurem que ja sabem que el Leverkusen arriba a Carles Martínez allà, el català, el tècnic català, a veure què fa, si se'l queda o el torna a cedir, però em sembla un jugador molt interessant, també un punt irregular, però un dels jugadors que també hem de seguir en aquest encreuament de Bòsnia, que jo també crec que tirarà endavant.
A veure, Sergi Camps, el grup L, resultats d'aquesta passada matinada.
Doncs mira, Anglaterra 0, Gana 0, amb el Blaugrana Gordon jugant 65 minuts, i Panamà 0, Croàcia 1, amb gol del davanter de l'Osasuna, Budimir.
El grup ara mateix queda amb Anglaterra i Gana amb 4 punts, Croàcia amb 3, tanca Panamà amb 0, que ja està eliminada. Propers partits, Panamà-Anglaterra i Croàcia-Gana. Ricard, una mica de sabut pel que vas veure d'Anglaterra? O pel que ens ha mostrat
Mira,
Anglaterra?
El tinc pendent, el partit d'Anglaterra.
Val.
O sigui, és un dels que em queda per veure. No sé si l'Àlex el va poder veure.
Sí. Sí, a veure, un puntet sí, tot i que jo a Anglaterra crec que, bé, es va trobar en un escenari on el rival, on anava a plantejar un partit de cedir tota la iniciativa a Anglaterra, i allà no es troba tan còmode, en escenaris més oberts veurem una millor Anglaterra. No gaire bon partit de Gordon, que va tornar a jugar a banda esquerra, no va estar massa encertat perquè el seu punt fort no és l'1 contra 1, tot i que en té més del que la gent diu, i va tindre que atacar molt en estàtic. Va tenir dificultats per atacar bé, doncs un bloc que va estar molt, molt ordenat i sense espai entre línies. I com us deia, doncs fa algun programa, no? Tant vam veure Espanya encallada davant de Cap Verd, vam veure Portugal encallada en el primer partit. Jo crec que totes les seleccions grans en algun moment o altre ho estaran. Ho vam veure amb Anglaterra, però realment va tenir moltes dificultats. Ghana va fer persecucions individuals i amb això Anglaterra no es va moure massa bé, així que haurà de millorar això.
En principi, veient l'última jornada, no fa l'efecte que Anglaterra hagi de perdre la primera plaça, no jugarà amb Panamà, que ja està fora, i l'altre partit sí que pot ser més igualat, el Croàcia-Ghana, no, Ricard?
Sí. Jo crec que en condicions normals Anglaterra serà primera com havia de ser.
Sí.
I Croàcia i Ghana disputaran la segona i la tercera plaça, tot i que la sensació és que també aquí totes tres passen.
I el grup K, Sergi, resultats també de fa unes hores.
Colòmbia 1, República Democràtica del Congo 0, amb el que ha estat jugador de l'Espanyol Piqué, entrant al minut 70 amb el Congo, i també hem viscut el Portugal 5, Uzbekistan 0, amb dos gols de Cristiano Ronaldo.
Colòmbia 5 punts, lidera el grup, Portugal en té 4, República Democràtica del Congo 1 punt i Uzbekistan 0. Si no em corregiu, Uzbekistan no està fora encara.
No, perquè hi ha un Congo-Uzbekistan.
Clar.
Per tant, qui guanya aquest partit tindrà opcions. Si el guanya Congo, clarament amb 4 punts, si el guanya Uzbekistan podria entrar, tot i que té un baraix general negatiu per competir amb altres terceres. Però veurem un gran Portugal-Colòmbia per decidir el líder del grup i Congo té moltes opcions de poder passar com a tercera. Veurem quins són els tercers que queden penjats, però tinc la sensació que els tercers que no arribin a 3 punts clarament i que els que arribin a 3 punts amb balanç negatiu del general també podrien quedar fora.
Portugal, bon partit, i tant de Cristiano com de l'equip en general, Àlex.
Sí. El Ricard ens aprofundiritzarà més, que té una lupa especial per Portugal, però molt bon partit. I jo crec que va atacar molt millor. Va tenir molta amplitud, es va moure molt bé per dins. I Cristiano, que jo fa uns programes deia que per mi ha de ser més alternativa que un argument, diguéssim, fix o innegociable, va estar bé perquè l'equip va estar molt fluid, va arribar molt bé l'últim terç, va generar moltes situacions de gol i aquí ell finalitza bé, però bon partit del mig al camp, intercanviant-se molt bé les alçades, molt bé Nuno Mendes en l'amplitud i en la profunditat, Cancelo, que també va tenir bons minuts per banda dreta, però en general vaig veure molt bé, molt fluid. Portugal ja s'ha situat conjuntament amb Espanya, ja en aquestes estadístiques, com a la segona selecció amb més passades per partit. La primera és Espanya, la segona és Portugal, per tant, tot es comença a posar lloc i després d'un primer partit on ens va decebre tots molt, ahir va mostrar bona cara.
Sí, Portugal i Espanya, Sergi, aquest que, com diu l'Àlex, han tardat una jornada a posar-se on tocava. No? Normalment les grans del Mundial, la resta, van entrar molt fortes, cosa que no és gaire normal, i Portugal i Espanya van tenir l'entrebanc a la primera i totes dues van tenir una molt bona recuperació la segona jornada. Ahir va entrar João Félix per titular i va combinar amb molt bona química amb Nuno Mendes a la banda esquerra i Portugal va poder sumar els gols, va arribar Cristiano a marcar, que era una cosa que encara que ell ho negui, l'ansietat, si més no, penjava del país, no? De Cristiano. Sí. Han marcat totes les icones i la nostra què passa? Bé, no està al nivell de les altres, però va fer un doblet, com en aquesta jornada han fet Messi, Haaland i Mbappé, vull dir que era el que faltava que sigui apuntés a la festa, i el Mundial continua carburant, o sigui, és un campionat que m'està agradant molt, que tinc la sensació que estan convergint molts factors que en un campionat del món no passen sempre, que les estrelles individuals apareguin, que els col·lectius tinguin bon nivell, que es jugui mirant la porteria rival, excepte les supervivents, les petites, que és lògic que es defensin, que no hi hagi gaire especulació, que hi hagi ritme. Això encara ha d'arribar les eliminatòries. Avui ens plantarem a la meitat del Mundial, 52 partits. Vull dir que ens falta la segona part del campionat, però sobretot el més atractiu, que és el que això fa de les eliminatòries.
Ja tenim Cristiano ben marcat a tots els mundials, Sergi Camps,
sí,
amb els
sis
gols ahir. 6 mundials, des del 2006. que no se n'ha perdut cap i ha sucat en tots els mundials. I ens ha deixat, Cristiano, una de les imatges, un dels moments que ara comentarem d'aquestes últimes hores.
A la zona mixta, amb els periodistes, primer sentireu que li pregunten per Leo Messi i Cristiano, doncs, que sembla que no vol contestar, no vol relacionar-se amb el nom de l'argentí, i després un altre periodista li diu, mira, han aparegut totes les estrelles, faltaves tu, no? I Cristiano Ronaldo, tirant d'humilitat, mireu que acaba contestant l'exjugador del Madrid.
Ayer Lionel Messi marcó dos goles, dale. Mbappé, no Haaland, y tú sigues demostrando que eres...
Depende de preguntas, no, yo no respondo.
Essa é uma copa de estrelas, ao contrário de outras. Apareceram Messi, apareceram Mbappé, apareceram Haaland, e como você disse, estava faltando o Cristiano. Hoje o Cristiano mostrou que chegou, que veio, Portugal e Cristiano chegaram hoje.
Eu chego sempre.
Cristiano sempre hi és, eh? Sí. Ell sempre hi és, diu.
No ho trobeu un punt ridícul, tot això, de Cristiano? O sóc jo, Ricard?
És que per ell és benzina, això, Sergi. O sigui, per ell sempre ha estat benzina tenir reptes i, individuals en forma d'altres jugadors. I, clar, sempre ha viscut, no, del cara a cara amb Messi, però, clar, amb 41 anys, després de les crítiques del primer partit, clar, les preguntes són absolutament procedents, no? Haaland, Mbappé, Messi, fins i tot, si vols, afegir Vinícius, Bellingham, han tingut un bon inici, faltava Cristiano. O sigui, aquí hi ha dos duels, el duel dels quarantons, Messi-Cristiano, que és sisè mundial contra sisè mundial, que Messi ha dit, no, espera't, que els petits que vagin venint, i Cristiano no ha pogut començar aquí. Però això és benzina pel motor, i ha fet dos gols contra Uzbekistan perquè tenia aquest deute pendent, i ell necessita això per tenir la sensació que està contra l'entorn. Vull dir que forma part del relat del personatge.
Ara t'ho demano, Àlex, però deixa'm també que intervingui la Sònia, que la tinc aquí una mica oblidada. Sònia, tu ets a Guadalajara ja, eh?
Sí, deia això, volia explicar-te de referència a Cristiano, que també és cert que ell enfoca les preguntes com si fossin un atac a ell, del fet de posar-lo en comparació amb Messi, perquè a més Messi ha començat amb 5 gols. Vull dir, ell el segon partit en va fer 2, però encara està lluny de l'inici que ha fet Messi. Però hi ha fins i tot una imatge a la zona mixta, ja al final de la zona mixta, que li tornen a llançar el nom de Messi, no, perquè Messi va marcar i ell diu... fa com un engega dit del periodista i diu, ja marxant, eh? no, ni se'l sent dir, Mbappé també va marcar. Com d'alguna manera, dient, deixeu-me de comparar tot el dia amb Messi, puc entendre perquè, deia el Ricard, sí, això és benzina per ell, però també és aquell complexa inferioritat que porta tenint durant tota la seva carrera, de veure que d'alguna manera tothom li reconeix a Messi els mèrits de ser el millor de la història, i que probablement a Messi, com que és l'indiscutible número 1, ningú li pregunta per Cristiano, i en canvi a l'inrevés sí que passa.
Sí.
I això jo crec que l'ofèn.
Hi haurà, Àlex, creus, al llarg d'aquest Mundial? Aquesta és una pregunta que també m'agradaria traslladar-vos als tres, eh? Creieu que aquest Mundial es pot convertir en una batalla real entre Messi i Cristiano? És a dir, que l'un a l'altre es poden retroalimentar i acabar fent tots dos, qui sap, un gran Mundial?
Jo no ho crec perquè, bé, jo crec que primer de tot hi ha actors principals, que no són ells dos també, aquí Mbappé, Haaland, Harry Kane, jo crec que també seran importants, i després sobre el tema de Cristiano, és que crec que Cristiano no estarà a aquesta alçada, no? És a dir, ell té raó quan diu que ell sempre hi és, perquè en quant a competitivitat, a mentalitat, a disposició, sempre hi és, però... A veure, Cristiano, en l'única cosa que ha estat superior a Messi en la seva carrera ha estat en el físic, no? I el físic és el primer que perd un futbolista. En canvi, Messi el que té és la qualitat, la comprensió del joc, la capacitat d'adaptar-se, i això no es perd. Messi ha perdut una mica de físic, tot i que no ho sembli, en aquests partits, però tota la resta el té, i Messi encara pot estar a l'alçada dels que arriben ara, o fins i tot per sobre, no? Dels Mbappé i companyia. Però jo, Cristiano, veig molt difícil que en un campionat ho pugui estar, sobretot quan arribin els partits més exigents.
Sergi, amb aquests resultats que ja tenim, quines seleccions estan ja eliminades fora del Mundial?
Doncs mira, abans deies Qatar, que ha quedat eliminada avui,
sí.
I també hi tenim Haití, Turquia, Tunísia, Jordània i Panamà.
D'aquestes entenc que no n'hi ha cap que sigui... És a dir, totes més o menys són previsibles que hagin quedat eliminades a...
Bé, Turquia pot ser la sorpresa.
És veritat, tens raó, sí, Turquia.
Turquia pot ser la sorpresa,
sí,
perquè té una generació jove molt interessant, potser massa jove encara,
sí, sí.
I han tingut un problema d'efectivitat, no han fet cap gol, però han generat joc, han jugat bé, els dos partits han estat protagonistes, però clar, si no fas gols, ja li ha passat a Turquia, li ha passat a l'Equador, avui ho parlava amb el Tot Costa, li ha passat a seleccions més petites com Panamà, com Haití, però si no fas gols te'n vas al carrer, però ràpid, a més la segona jornada gairebé no acabes la fase de grups, l'Equador és l'única que té alguna opció encara, però sí, Turquia en principi hauria d'haver estat als 17.
I ara em passa pel cap, Àlex, tu creus que veurem en aquesta primera fase alguna selecció eliminada que ens sorprendrà? És a dir, de més nom que Turquia? Una Bèlgica, per exemple, eh? Poso per un exemple així ara que em ve al cap.
A la fase de grups, ara sí. Et refereixes?
Sí,
que queda?
A la fase de grups, sí.
Sí, serà més difícil que en anteriors mundials, per tot el tema que estem parlant,
clar,
dels tercers.
Els tercers, clar.
Clar, però jo crec que alguna hi haurà. Jo crec que els mundials sempre ens sorprenen i, per tant, alguna. Per exemple, el nom que has tirat tu està molt ben tirat, el de Bèlgica, o algun altre podria estar en risc i veurem què acaba passant.
Sònia, com ho veus tu?
Ai, no?
Digue'm.
Uruguai, anava a dir que Uruguai ara mateix és la que està en més risc.
Sí, sí.
Si previsiblement Espanya per quedar primera de grup intentarà guanyar el seu partit, la veritat és que en aquell grup el més... Vaja, no, probablement no m'atreveixo a dir, però si és Cap Verd, no? Cap Verd té dos punts com Uruguai i pot guanyar Aràbia Saudita, es classificaria. Bé, després cal veure, però és que Uruguai si perd queda amb dos punts, no passa ni com a tercera.
Si l'Uruguai empata amb Espanya, per exemple, amb tres punts i zero, és possible que entri.
Jo, Ricard, amb tres punts és difícil, perquè hi ha seleccions que estan tenint quatre.
És que amb tres hi ha molts de negatius,
Sí, s'haurà de veure. Però clar, per això hauria d'empatar.
És molt difícil que tinguis positiu. I, per tant, el 0 és segurament el més alt que pots fer amb 3.
Sí, sí, sí.
No sé, jo crec que amb 3, amb 3 i 0 del general pots entrar, perquè jo crec que hi haurà molts negatius. També falta que Uruguai empati contra Espanya, tens raó, que és el que ho té més difícil. I afegiria Equador i Senegal, que també necessiten una última jornada. Senegal necessita golejar, perquè està en menys 3 per fer 3 punts. Si no fa com a mínim 3 gols, aquesta ja és un 3 amb negatiu. I l'Equador necessita guanyar perquè està en un punt. I ha de jugar contra Alemanya, que rotarà perquè ja és primera de grup, però és l'Alemanya, no és fàcil guanyar Alemanya. Vull dir que jo, com l'Àlex, sí que crec que entre Uruguai, Senegal i Equador, aquí alguna que hauria de passar com a mínim la fase de grups caurà.
Vinga, va, dirigim la mirada cap als partits que es comencen a jugar d'aquí a 20 minuts. Abans, deixeu-me preguntar-li a la Sònia com ha anat el viatge. Sònia, ets a Guadalajara, ja, No sé si has vist ja molts mariachis a la capital de Jalisco,
No els he vist encara, però t'haig de dir que si els haig de veure en algun lloc al món és aquí, clarament, perquè els mariachis són d'aquí, de Guadalajara, i em comentava el taxista que em portava fins a l'hotel que no és una cosa només turística, vull dir que sí, que encara es manté aquesta tradició. Tampoc he vist el tequila ni el beuré, ja t'ho dic ara, que és un altre dels productes estrelles de Guadalajara.
Sí, sí. Avui em recordaves, mentre parlàvem a la tarda, Sònia, que bé, potser no va ser ben bé Guadalajara, potser el Ricard se'n recordarà d'això, que aquí a Mèxic, fa 40 anys enrere, en el Mundial del 86, va començar la mítica, es van inventar la mítica onada, no?, a les graderies.
Aquesta onada que és... Que es veurà en aquest Mundial i que és molt de partits, com dir-ho, festius, on hi ha molts turistes, per exemple, a Can Barça, però que quan hi va l'aficionat blaugrana, jo crec que el Camp Nou no s'estila gaire aquesta onada. En canvi, ha acabat fent fortuna durant anys i jo crec que en els últims anys fins i tot ha tingut una revifada, això de l'onada, arran del tema del turisme. I sí, va ser a Mèxic 86, tot i que aquí és on es popularitza en el Mundial del 86, però en realitat l'onada no té el seu origen a Mèxic, el seu origen és als Estats Units, i concretament a Califòrnia, en un partit de béisbol. Ah? El que era l'animador d'aquell partit va intentar-ho fer 3-4 vegades i al final a l'última se li van enganxar i aleshores... això va ser el 81 i va ser uns anys que bé, es feien algun partit fins que arriba el Mundial de Mèxic i aleshores sí es popularitza aquí a Mèxic els estadis mexicans.
A veure, partits d'aquesta propera matinada, ara a les 12, eh? El Brasil, Escòcia, tenim 11 ja, el
sí,
Sergi.
Del Brasil, Alisson...
Juga Neymar?
Juga Vinícius, tampoc, lògicament, Rafinha, que està lesionat, ja ho sabeu. Alisson a la porteria, defensa per Danilo, Marquinhos, Gabriel i Douglas Santos, mig del camp per Casemiro, Bruno Guimaraes i Lucas Paquetá, i trident atacant format per Ryan, Cunha i Vinícius.
Neymar, a veure, era previsible que no fos titular, que ve d'una lesió, però, Sònia, pot ser que tingui minuts avui, no?
Bé, de moment comença la banqueta i la previsió que tenien, o les ganes, no sé si la previsió d'Ancelotti, no ho sé, les ganes del Brasil és que ja avui puguin veure uns minuts de Neymar. A Ancelotti li reclamaven que jugués Neymar i que jugués Endrick, que és un altre dels futbolistes que té molta popularitat entre l'afició i no tant en el seleccionador, que ja quan el tenia al Madrid no li donava gaire bola. Avui torna a apostar per Ryan en substitució de Rafinha i per Cunha com a nou, i per tant Endrick haurà d'esperar la seva oportunitat una altra vegada a la banqueta.
Avui l'Àlex volia posar el seu focus, la seva lupa en el tema de Brasil i en Rafinha, com Brasil, Àlex, pot substituir suplir la baixa de Rafinha, qui jugarà al seu lloc i per què no hem acabat lesió al marge de veure aquell de Rafinha que ens tenia acostumats al Barça, no, Àlex?
Sí, d'entrada, com ha dit la Sònia, torna a apostar per Ryan, que és qui va jugar, que és aquest jugador jove de 19 anys del Bournemouth, de l'equip d'Ireola, que recordem que ha quedat 6è a la Premier, a només 3 punts del Liverpool, bon jugador. Però és una Brasil que Ancelotti, diguéssim que l'ha madriditzat una mica, no? És a dir, el pla de Brasil... Sembla que Ancelotti vulgui replicar aquell Madrid que li va donar els èxits, Hem vist una Brasil que en els últims campionats, en els últims mundials, cada vegada ha estat menys talentosa, menys creativa, però jo diria que aquesta encara ho és més, no? És a dir, és una selecció que no fa pressió alta, sinó que espera en zona mitja replegada tranquil·leta, que aposta molt per les transicions, que no allarga les possessions. Hem de pensar que Brasil està com a vintena selecció en possessió de pilota amb un 53%, i és veritat que un dia va jugar amb el primer partit jugant amb Marroc, que li treu la pilota, però l'altre és contra Haití, i està com a 19a selecció a la llista de passades, és a dir, no allarga passades, i volca molt el joc cap a banda esquerra. És una selecció molt construïda per recuperar i enfocar cap a Vinícius. Per tant, tot això afavoreix Vinícius, però perjudica Rafinha, que és un jugador d'atacar espais, de pressionar molt alt, de fer ruptura, i també la posició que està partint de banda dreta, i tot i que ell està acostumat a jugar a banda dreta, hem vist que la millor versió de Rafinha apareix quan parteix des de l'esquerra i pot atacar molts els espais. Per tant, va cap aquí. Tinc curiositat per veure el partit d'avui, perquè jo crec que Brasil, amb aquest pla d'Ancelotti que us deia, jo crec que la converteix en molt perillosa si aconsegueix tirar endavant, però en canvi, en aquest últim partit davant d'Escòcia, els 700 i uns hipotètics 800, on hagi de portar la iniciativa, tindrà més problemes.
Ricard, què tens ganes de veure d'aquests dos partits? Entenc que també el Brasil i l'Escòcia deu potser sí. Atraure més, no?
Sí, la veritat és que em sap greu no veure el de Marroc, perquè és un equip que m'encanta, que em fa somriure, i a veure si el puc recuperar en aquesta bogeria. Però el Brasil i l'Escòcia, doncs veure Ryan, que no, com diu l'Àlex, no és un jugador de primera línia encara, però en parlen molt bé, i veure si és un jugador que pot donar-li al Brasil també desequilibri a l'altra banda. Sí, com diu l'Àlex, la veritat és que és ciment armat, no? Veure el Brasil, no veus molt poc talent, veus un equip de molta contenció, un equip que molt controlador dels petits detalls, però des de la reacció, o sigui, un equip que intenta minimitzar els seus defectes, intentar dissimular-los, però no s'acaba ensortint. No tindrà un partit fàcil, contra Escòcia. Vull dir, si Escòcia li posa ritme al partit, aquella intensitat, aquella verticalitat, veurem si els brasilers ho sostenen. No m'estranyaria fins i tot que pogués tenir algun entrebanc. No em sorprendria, diríem, que avui pogués punxar. A veure com acaba la història del Brasil en aquesta fase de grups i ja... quin encreuament té.
Demà ho comentarem.
És difícil que el Marroc li recuperi el marge de gols, perquè ara mateix el Brasil en té un més 3 i el Marroc un més 1. El Marroc juga contra Haití, però clar, hauria de golejar, tenint en compte que Brasil, el normal és que guanyi, encara que sigui per la mínima Escòcia, hauria de golejar Haití de manera molt àmplia.
Rafinha com està, per cert?
Rafinha, ell mateix va explicar que farà el possible per continuar ajudant els seus companys en aquest Mundial, però es va confirmar que té una petita lesió allà on s'ha lesionat tota la temporada amb el Barça, és la quarta, la mateixa zona, amb la qual cosa, vaja, em sembla fins i tot una temeritat intentar forçar. De moment no compten amb ell, evidentment, ni per avui ni per setzents. I després, partit a partit, a veure en quin moment pot tornar a la competició, si és que pot tornar. Jo crec que, tenint en compte que és un Mundial i que li feia molta il·lusió i el que significa Rafinha pel Brasil... estan força, vull dir que si estiguéssim en un altre punt de la temporada, tot i que ell va parar temps, jo crec que en un altre, és a dir, aquesta és una lesió que no li permetria participar en aquest Mundial, però em temo que el forçaran una miqueta si el Brasil avança. Anava a dir que el Marroc, per cert, no sé si et servirà, no juga a Boadi. Aquest migcampista de l'Illa, que és una de les revelacions del torneig, potser en això ja te'l miraràs demà al matí, Ricard.
Sí.
Saibari fa de mitja punta. T'ho dic per si tenies la tentació de recuperar-lo, perquè per davant juga a Llup el Cavi.
El Cavi, molt bé. Doncs el primer dia que Saibari jugarà la seva posició natural, sí. Boadi sempre fa gràcia veure'l, sí.
Molt bé, doncs bé, aquests dos partits ara a les 12, a les 3, demà ja els comentarem, el Mèxic-Txèquia, Mèxic ja primera de grup, veurem si juga Ochoa, és el porter que haurà jugat 6 mundials, tot i que no els ha jugat tots, però vaja, ha participat, ha estat present en 6 mundials, i el Sud-Àfrica-Corea del Sud. Us haig d'acomiadar aquí, demà comentarem aquests partits, i el més destacat de tot el que ens haurà deixat la jornada. Ricard Torquemada, Àlex Dalmà, Sònia Gelmà, demà més. Gràcies per tot.
Fins. Gràcies, Sergi.
Bona nit. Fins demà.
Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
24, 27, 43, 48, 50. Sols 4 i 12.
Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
Falten poc menys de 7 minuts per arribar a la mitjanit. La rúbrica d'aquest club la posarà avui la periodista i entrenadora Natàlia Arroyo, que col·labora amb el club i amb Catalunya Ràdio durant aquestes setmanes de Mundial. Volem saber quina és l'anàlisi de la Natàlia Arroyo. Natàlia, bona nit.
Hola, bona nit.
La Natàlia posa avui el focus en tres aspectes que li han cridat l'atenció, especialment després de les dues primeres jornades ja completades a la fase de grups, Natàlia. El primer està relacionat, la primera de les qüestions, relacionada amb un patró que hem vist força en seleccions que han monopolitzat el domini, seleccions que han estat molt superiors als seus rivals, que han tingut molta possessió, però que s'han trobat amb seleccions que a priori són inferiors, però, Natàlia, molt ben treballades defensivament.
Sí, mira, recordo que en aquell dia, just després del 0-0, tot era drama, i jo vaig dir, bueno, el partit d'Espanya no ha sigut el millor, però tampoc ha sigut el pitjor. I és cert que ja durant la temporada i a l'inici del Mundial, doncs, teníem una pregunta a l'aire, que era quin tipus de futbol veuríem, i de moment els partits que més m'estan deixant empremta són aquests partits on estem probablement consolidant un paradigma que és que cada vegada hi ha més equips, i els que a priori són inferiors, que defensen molt bé. I aquest partit prototípic que especialment a Barcelona, a Catalunya, des de l'era Guardiola especialment, hem normalitzat, que és tenir el control del partit, monopolitzar la possessió, atacar molt, 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 doncs està sent més contraproduent que positiu. I hi ha el cas aquell recent d'Espanya amb Cap Verd, però el d'ahir Anglaterra contra Ghana, crec que és el partit amb més possessió, rondant el 80% d'Anglaterra, al final el marcador és un 0-0, i amb sensació de que tampoc és una producció ofensiva estratosfèrica per part d'Anglaterra. I crec que està passant això, que els equips avui en dia, amb l'ajuda dels 5 canvis, amb uns perfils físics molt, molt, molt bons, i que equips que a priori en altres etapes, en altres edicions i en altres mundials, potser doncs, els hi faltava organització, ara n'estan tenint, i és molt, molt difícil trobar espais, és molt difícil fer gols, i estem trobant-nos bastant 0-0. El Bèlgica-Iran, fins i tot una selecció poderosa com Equador contra Curaçao, té gairebé 30 tirs, la meitat d'ells entre pals, i al final acaba trobant porter o una estructura pràcticament de ferro. No són tots els partits, però és un bon gruix de partits on la superfavorita, dominant moltíssim, no està sent capaç de guanyar.
Aquests partits en què, com tu ara bé dius, la selecció favorita monopolitza la possessió, l'atac, i això no li dona els resultats des d'un punt de vista de victòries. El segon punt, Natàlia, vols parlar de desordre posicional d'alguns equips, no?
Clar, aquesta primera foto que diem, no, d'aquest atac més tradicional, més teòric, més acadèmic, no està funcionant, i les solucions que els equips estan trobant és trobar desordre, és trencar una mica els esquemes, és intentar sorprendre des de maximitzar la creativitat, i això se l'ha anat batejant recentment amb exemples ja fa dos, tres anys, que al Brasil, no, amb certs equips que sempre se'ls ha titllat de caòtics, i altres exemples a clubs, no? A Suècia s'ha anat fent, el Racing de Santander fa un parell de temporades i ho ha aconseguit portar a primera divisió. Doncs en futbol d'equips estem veient un joc funcional, un joc relacional, relacionisme se li està dient, que és doncs una resposta crítica al joc posicional, i en aquest Mundial s'estan veient propostes d'aquest tipus. L'Argentina d'Escaloni ja ho anava provant i li està funcionant, i hi ha seleccions, això, molt desordenades, que estan doncs acumulant jugadors en zones on està la pilota, estan no sent tan acadèmiques en la seva manera d'atacar. Penso en el Marroc, penso en Colòmbia, hi ha seleccions que a mi m'estan resultant més divertides i que estan sent capaces de trobar respostes a aquesta lògica defensiva que està sent capaç d'aturar el que és raonable. Llavors és trencar els esquemes, és ser caòtic d'una manera que no et sorprengui a tu com a equip, i està sent una solució ofensiva que em sembla molt estimulant, i realment m'ho estic passant molt bé veient aquest tipus de propostes una miqueta més agressives pel que fa, doncs, això, a fer... Si tu fas un frame i patures un moment la imatge, dius, ostres, això què és? Un 4-3-3, un 3-5-2, un 3 no sé què? Bueno, els esquemes no han funcionat gaire bé mai, però és que ara hi ha moltes seleccions que estan trobant solucions a partir d'acumular de manera aparentment desordenada i aparentment caòtica, acumular jugadors en zones on la defensa no està trobant el mateix antídot.
Molt bé, un Mundial com no podia ser d'una altra manera, tot i que aquesta vegada amb moltes estrelles, molts cracs ja d'una certa edat avançada, que també, qui més qui menys, tots acaben brillant, no?
Sí, la mirada se'ns està anant molt a l'atac, i sabíem que havia de ser el Mundial de Messi i de Cristiano, doncs perquè fa anys i anys i anys i edicions i edicions que n'estan jugant, i gairebé cada dia que passa és una batalla entre ells, per un fer un hat-trick, l'altre respondre per ser el primer que fa un gol a cadascun dels Mundials, i quan recuperes imatges és certament icònic, no? el que estan fent, i veus doncs, els Mbappés, els Haalands, els Harry Kane, que són els que individualment estan trobant respostes a tot el que estàvem parlant. Si el joc posicional no funciona, doncs sempre trobaràs un cop de talent, i ells estan demostrant que al final això va de fer gols, això va de golejadors, va de qualitat, i està reduint tota l'anàlisi que fem, ho segueix reduint a la gran qualitat, als supertalents, i està sent un mundial de grans noms de davanters, i és una època única.
I tant que sí. Interessantíssima la mirada de la Natàlia Arroyo, que avui ens ha acompanyat en aquest club, doncs, per aportar una miqueta més d'anàlisi al que hem vist fins ara, un cop ja completades les dues primeres jornades de la fase de grups. Natàlia, ens escoltem aquests propers dies. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres. I tant, seguirem connectats.
Adéu, bona nit. Amb la Natàlia hem arribat pràcticament a les 12 de la nit. Falta un minut, aquí ho deixem. Amb la Conchi Vecino, el control de so, a la producció l'Aina Grau i l'Andy Franco, la Júlia Aparicio, el control central, i a la redacció el Sergi Camps. Molt bona nit, gràcies per ser-hi un dia més. Descanseu molt, això sí, no us quedeu a veure els partits que ara comencen a les 12, el Brasil-Escòcia i el Marroc-Haití. I si sou, doncs, molt valents, teniu també un parell de partits a les 3 de la matinada, el Txèquia-Mèxic i el Sud-Àfrica-Corea del Sud. Demà hi tornem, a les 11, amb més club mundialista. Adéu-siau, porteu-vos bé i passeu-vos-ho millor. Fins demà.
El Club de la Mitjanit, amb Sergi Andreu.